Doncs avui és 31 de desembre. Avui acomiadem l'any 2021. Avui se celebra la Nochevieja, per entendre'ns, el fi d'any o el cap d'any. Digue-li com vulguis, avui canviarem el dígit de l'any, alguns amb ganes de que acabi aquest 2021 i esperançats del que ens ha de portar aquest 2022. Soc el Ricard Álvarez i en parlem d'aquest tema i molts altres, tot seguit aquí a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Revisant ara, és divendres, evidentment, 31 de desembre, però és que estem a 5 graus a la ciutat de Lleida, amb boira, tal com ens van anunciar ahir, que arribaria la boira aquesta matinada. I tant que ha arribat aquesta matinada i ha causat un greu accident múltiple, més o menys on passa sempre, a la AP2, a l'alçada de Castelldans. Dic com passa sempre perquè és que cada any hem de parlar d'accidents múltiples de matinada o ben d'hora al matí amb aquest punt de l'autopista AP2. És un punt on es posa la boira molt densa, però on els conductors, compte, si veus boira, ho sento si tenim molta pressa. Has d'adequar moltíssim la velocitat a les condicions de la via. En fi, la desgràcia de tot plegat no només és l'accident múltiple, sinó és les tres persones que han perdut la vida en aquest accident. Ara en parlarem tot seguit. Abans de tot això, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida i ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia i bon any.
Sí, la visibilitat ha millorat lleugerament, estem parlant d'uns 200 metres, però de matinada era baixíssima, no?
Baixíssima, i fins i tot de bon matí també, a primeres hores, a les 10 del matí, és que ha baixat el nostre aparell que mesura la visibilitat, no dona més de 100 metres, però a cop d'ull es veien 30 metres al voltant de la ciutat de Lleida. I clar, tot això, si afegissis que és de nit i en una autopista que a 30 per hora no pots anar, pues...
No, a 30 no pots anar, però la gent segur que van a 100, 120, i a 100, a 100 per hora, 100 metres, és no res.
I a 80, no, claro, és que el problema és... Potser quan la visibilitat estigui tan, tan reduïda en una autopista, pues s'hauria de tallar i desviar per una nacional. Vull dir, perquè...
Sí,
decisió que ens escapa de les mans, però és que ja estava previst ahir, jo l'havia posat en Twitter, que estava en vermell, que són visibilitats inferiors a 100 metres, inferiors a 100 metres, potser 30, 40, 50, i que a poc que vagis una mica ràpid, pues no veus el que n'hi ha. No. Se te presenta de cop i el cotxe no dona de si per frenar.
No, això està clar.
I se van acumulant els cotxes...
No, és el xoc, però, típic xoc en cadena, és una pena.
Exactament.
Armando, en parlàvem ahir de que arribaria la boira aquest matí. Sí, sí. Ha arribat. Escolta, com acabem l'any i com rebrem el 2022?
També emboirats. Però hem de dir que la boira no agafa tota la plana de Lleida, És a dir, Cervera, Balaguer, no n'hi ha boira, la zona del sud-est de les Garrigues, la Granadella... En aquests moments la temperatura més alta de Lleida està a Pobla de Cérvoles. Al sud-est, estem sud-est de les Garrigues, 18 graus.
Déu-n'hi-do.
18 graus, que Déu-n'hi-do. O a 16 i mig, al Montsec, a 1.500 metres d'alçada. És a dir, o a la Granadella, 15,5. És a dir, que mentre entran, la zona de la boira estem al voltant de 5 graus, 4, 5 graus... tot el Segrià, el Pla d'Urgell, el sud de l'Urgell. És que la boira segueix les curves de nivell i no segueix ni els termes municipals,
no,
ni les comarques, ni les províncies, vull dir, segueix la geografia, la superfície geogràfica, i doncs està per curves de nivell en les zones més baixes de Lleida. I tot i que ara durant el dia s'alçarà una mica, tindrà una mica més de visibilitat, podria transformar-se o en boira alta o en el seu contorn se podia marxar. En aquell moment, per exemple, Cervià de les Garrigues o Puiggròs ja veien el sol i podia marxar. Per retornar, no gaire, és a dir, al vespre nit, és a dir, molt d'hora, a les 9, 10, 11 de la nit, podia tornar a espessir la boira i les campanades, les 12 de la nit, sembla que serien emboirades, sobretot bueno, en aquesta zona. Seguiria Pla d'Urgell, sud de la Noguera, est de la Noguera, mig Segre, alguna zona de l'Urgell també, i mig Garrigues també. Només les zones més altes, per damunt de 500 metres, podien no tenir boira a les 12 de la nit.
Escolta, i això durarà matinada, tot el cap de setmana o no?
Sí. Al llarg de la matinada s'estendrà aquesta boira, perquè estem en una situació anticiclònica, però tremenda, amb unes pressions altíssimes, amb una inversió tèrmica enorme, que les temperatures més altes estan a cotes més altes. Sí. Ahir Baqueira Vedeta, a 2.500 metres, va arribar a 16 graus.
Déu-n'hi-do.
16 graus a 2.500 metres. Però està de màniga curta.
Això en ple desembre, acabant el desembre.
És a dir, hem de dir que el temps majoritàriament serà assolellat, tranquil, amb nits una mica fredes, però no massa, i migdies, pues, unes temperatures loques en cotes altes. I les zones enclotades, els fons de les valls, podria haver boires matinals o boira més persistent, sobretot a la plana més baixa de Lleida.
Armando,
avui, demà, com dilluns, gairebé fins dimarts.
Vale, anava a dir, tira't a la piscina, perquè la setmana vinent no tenim programació, de manera ràpida, i fins on puguis dir, la setmana vinent serà estable tota, també?
No. Sembla que al voltant del dia 4-5, és el dia abans dels Reis, es fregaria un sistema frontal pel Pirineu, hi hauria un canvi de temps, portaria algunes precipitacions al Pirineu cara nord, no gaire importants, i podria escombrar les boires, que potser ens aniria en l'entrada de vent del nord-oest. Hem de dir que ahir no, abans d'ahir van arribar 20 graus a la ciutat de Lleida, cosa que només ha succeït en 7 dies del mes de desembre dels darrers 82 anys. És a dir, que té una freqüència del 0,27%. Estem tenint uns daltabaixos molt grans degut a aquesta enorme estabilitat atmosfèrica. Hem de dir que ara estarà tota la Mediterrània, gairebé tota la Mediterrània està emboirada. La boira ha entrat dins de la ciutat de Palma, dins de Benidorm, i la visibilitat és de 100 metres, navegar pel mar pues és perillós si no portes les eines adients, però des de l'estret de Gibraltar fins a Menorca.
Doncs
és a dir, és una boira que ocupa tota la Mediterrània occidental.
Molt bé. Armando, escolta, que tinguis un bon final d'any. La setmana vinent et dono festa, però a l'altra hi tornem amb la previsió meteorològica.
D'acord.
Gràcies, Armando.
Bon cap d'any a tothom i bon any en salut per tothom.
I tant que sí. I busquem tot seguit aquesta actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs, com t'avançava al principi, ha estat un matí tràgic a la xarxa viària lleidatana, amb tres accidents múltiples pràcticament simultanis i al mateix lloc, el punt quilomètric 156... de l'autopista AP2, a l'alçada més o menys de Castelldans, on és una zona que sí, és cert, doncs per la situació geogràfica i el que molt bé ara ens explicava l'Armando Álvarez, la boira no entén ni de carreteres, ni de províncies, ni de comarques, ni d'històries, doncs sí, és cert, és un lloc on es posa la boira. I cada any hem d'acabar parlant d'accidents múltiples en aquesta zona. Avui, d'aquests tres, un ha estat el més greu, que de moment comptabilitza fins a tres víctimes mortals. Les tres viatjaven en una mateixa furgoneta. En un primer moment s'havia informat de dos morts, el conductor i la passatgera posterior, que és menor d'edat, però posteriorment la passatgera davantera, que havia estat traslladada en estat crític a l'hospital, acaben morint. Un quart passatger del mateix vehicle, un altre menor, també ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. A la mateixa zona, on hi havia molta boira, estem parlant de 4:45 d'aquest matí, s'han produït dos accidents múltiples més. En total, 8 ferits, un greu i 7 lleus, a part dels 3 morts. En els 3 sinistres s'hi han vist implicats més de 20 vehicles, entre ells diversos camions. El sinistre ha obligat a tallar la via en els dos sentits de la marxa, perquè un ha estat direcció Saragossa i els altres dos direcció Barcelona. A les 11 ja s'ha reobert el costat sentit Lleida, però es manté tallat encara el sentit Barcelona i es fan desviaments per la sortida 5 de Soses. Un camioner ens explica com ha pogut evitar l'accident i ha hagut d'ajudar a treure un conductor d'un vehicle.
Sí, bueno, había poca visibilidad por la niebla y nada, pues me lo he encontrado ya los camiones aquí, uno tras de otro empotrado, digámoslo así, y nada, pues lo he esquivado como he podido, luego el compañero de atrás también lo ha hecho igual, mi compañero de los lados igual, pero ya los de más atrás ya no han podido. Ahí el camión que está el último, pues está destrozado total. Sí que es verdad que se ha podido salvar porque lo hemos sacado, porque ha pedido auxilio y demás, pues sí, lo hemos sacado un poco. Pudimos ver que él está bien, él quería salir por su cuenta, pero tenía un pie un poco así y le hemos ayudado un poco.
Déu-n'hi-do, és la situació que s'ha viscut, 5 de la matinada, encara sense llum solar, boira espessíssima. Podem estar parlant d'entre 30 i 50 metres de visibilitat i que, doncs mira, venen tres camions, hi ha un vehicle ja accidentat, el primer l'esquiva com pot, que és aquest, el segon també, i el tercer ja no l'esquiva, i a partir d'aquí aquest accident múltiple amb tres víctimes mortals hores d'ara. Aquesta xifra fa que pugi a 136 les persones que han mort en trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. I parlàvem de 133, doncs 3 persones més. Déu-n'hi-do, quina mala manera d'acabar aquest 2021. Encara parlant de successos, un home i una dona han resultat intoxicats per fum en un incendi en un tercer pis del número 19 del carrer Sant Antoni a Lleida, segons els bombers de la Generalitat. Els ferits, de caràcter menys greu, segons la categorització del SEM, han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els bombers han rebut aquest avís a 8:15 del matí i han enviat al lloc 5 dotacions de bombers. Obrim plana local de la ciutat de Lleida perquè l'Ajuntament ha atès a 292 persones al Pla Iglú des de la seva posada en marxa aquest any, el passat 4 de novembre, i comptabilitzat fins abans d'ahir, 29 de desembre. Enguany s'han incorporat algunes novetats, com ara la substitució d'hamaques per llits, els serveis de consigna i bugaderia, l'àpat complet per sopar i l'ampliació de l'horari d'obertura de les 18 hores fins a les 9 del matí. El PAE en cap, Miquel Puello, ha visitat el pavelló 4, ha valorat positivament l'equipament que hi ha, però no ha perdut oportunitat per reclamar que la solució és l'equipament, que encara no està construït i que tanta controvèrsia aporta, que s'ha d'ubicar en aquell solar que no hauria d'anar de Pardinyes.
He pogut comprovar, doncs, que les condicions d'espai, la disponibilitat de dutxes, la disponibilitat de rentadores, de secadores, el sopar, el funcionament de tot el sistema és força bo, però és evident que em referma en la meva convicció que el que necessita Lleida és un equipament definitiu, un equipament, diguem-ne, no provisional.
Doncs ja veieu, això ja és com campanya de màrqueting constant pels dos costats. No es desaprofita res per o justificar-ho o per dir que no hi ha d'anar. Per la seva part, el Comú de Lleida denuncia que el govern municipal va anunciar la paralització de Torres Salses mentre, paral·lelament, aprovava mesures urbanístiques que sí que fan possible el projecte. Així consideren que a la Junta de Govern Local, celebrada dimecres, es van acordar mesures com l'aprovació definitiva del pla urbanístic, que sí que fa possible la construcció del centre comercial, i així mateix diuen que es van aprovar 2 expedients que posen algun contratemps a la promotora Eurofund perquè en cap cas anulen els drets que l'empresa té i que podrà reclamar legalment. Segons el Comú, Eurofund haurà de reclamar que la paeria reactivi les expropiacions per a fer el vial, que han caducat per inacció del consistori, però continuen previstes al pla urbanístic i al conveni. Per tant, el que dèiem, al final l'únic que fem és allargar i tenir aquesta zona de Lleida deplorable. La situació és deplorable. Passeu per la zona de Torres Salses i, de veritat, reitero el que ja vaig dir ahir i abans d'ahir. Si s'ha d'acabar fent, sisplau, donem-hi llum verda i que es faci quan abans millor, que s'acabi d'urbanitzar i que estigui habitat. Si no s'ha d'acabar fent, doncs, escolteu, esborrem-ho del mapa. Però tal com està ara, amb aquesta imatge de deixadesa, no és la imatge que Lleida ha de donar. Reitero que està abandonat. però des de fa molt temps. Lleida no necessita més imatges com aquesta. Ja hem sortit a noticiaris nacionals per les rates. Ja hem sortit a noticiaris regionals pel tema de la brutícia i falta de manteniment de la ciutat. Ara només ens falta mantenir aquesta zona allí mesos i anys, mesos i anys. En fi, amb informacions Covid, el Lleida Esportiu, que no és aliè de la onada de positius, i declaren un tercer jugador que ha donat positiu. Veurem com evoluciona la resta de la plantilla, que a hores d'ara ja es farà test i de moment no es tornaran a ajuntar. I els dos mòduls de la presó de Ponent, que havien estat aïllats per Covid, passen a estar confinats. Els interns ja s'han fet tots el test i ara poden compartir de nou espais comuns del mòdul, però sense sortir de la seva zona. Va, que fem una pausa rapidíssima i marxem cap a la redacció del diari La Mañana, on ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez.
Chabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Morera número 30 y las 24 horas en la tienda online lenceriachabela.com. Chabela, 20 años en tú.
Aquestes festes toca celebrar-les. Aquestes festes cuinem nosaltres. Masia Can Sidro. La nit de Nadal, Nadal i Cap d'Any. Dos menús de 65 i 45 euros per persona a escollir amb el millor de cuina catalana i productes casolans que podràs recollir a la Masia Can Sidro. Consulta-la a cansidro.com. Masia Can Sidro a Palau Solità i Plegamans. Telèfon 93 864 3040. I si vens de part de la ràdio, ampolla de cava de regal.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Amb els Stones, per darrera vegada aquest 2021, no la temporada radiofònica, però sí l'any natural, el 2021, rebem el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí esperando que cambiemos de tercio.
¿Eh? Bueno, oye, ¿tú cómo lo llevas esto de cambiar de año?
De tercio de San Miguel, quiero decir.
Ah, vale. Pero tú cómo... gustan a mí. ¿Y de dónde te viene esto?
Pues no sé, pero no hace muchos años, de toda la vida.
Igual te gusta el 13, también.
El 13 me encanta, además lo tengo aquí encima de la mesa de la redacción. Me lo llevé de un restaurante de hace, bueno, hará 30 años, y hace más de 30 años lo tengo en la mesa de la redacción.
Así que los números en as y además el 13. No, sí, bueno, tiene que haber de todo en la viña del señor, ¿eh? Ya lo sabes.
Sí, sí.
Bueno, Andrés, oye, nada, tenemos el ocio nocturno cerrado, tenemos el toque de queda a la una, no sé si alguien se atreve a hacer música en directo, ni que sea a final de la tarde, por así decirlo.
No, nos tendremos que conformar con los cachitos que hacen en la voz.
Es buenísimo ese programa, el que no lo conozca, de verdad, buscarlo en el canal de YouTube de Radio Televisión Española está, y después lo podéis ver. Yo soy muy fan, de,
sí, yo también.
Pero muy
vale
fan.
Vale la pena, aparte, primero hacen un especial de la Rafaela Carrà, que se nos ha ido este año.
Es verdad.
Y luego a continuación hacen uno de cachitos y vale mucho la pena, descarado.
Bueno.
De verdad.
O sea,
y
que
fíjate,
no...
Y hablando de números impares.
A ver...
No quisiera despedir este año sin recordar que hace 30 años, justo en 1991, cuatro números impares,
sí,
disfrutamos de lo lindo con la música que se elaboraba por entonces. Porque los discos de esa cosecha forman parte de uno de los sucesos más productivos de la historia del rock. Y no lo digo solo por el Black Album de Metallica,
a ver.
Que cambió la vida mucho, sino que, mira, salió el Nevermind de Nirvana.
Ah, vaya, es verdad.
Salió el Bad Montorfinger de Soundgarden, el Ten de Pearl Jam, el Trompe Lemon de Pixies, el Out of Time de Rem, el Furg und Raum Canal de Van Halen, el Use Your Illusion 1 y 2 de Guns N' Roses.
Es verdad.
O sea, y luego también teníamos en el pop, teníamos a Leisur de los Blur, el Actum Baby de los U2,
vaya,
el Geese de Smashing Pumpkins y el Block Sugar Set Magic de Red Hot Chili Peppers. Bueno, y menciono más el intro.
O sea, todo eso es del año 91.
Todo el 91 fue una añada, pero bueno, que ya
oye,
no te va a volver a
que son discazos, los que has son dicho.
Discazos. Sí, todos imprescindibles para tener una discografía.
Oh. Vaya. Oye, pues mira, que los conozco casi todos, pero no, no tenía conciencia de que fueron en 12 meses todos.
Todos en 12 meses, hace justo 30 años.
Bueno, ¿sí? Ahora no estamos tan prolíficos, ¿eh?
No, ahora estoy mirando por el retrovisor siempre.
Es que es una pena, ¿eh? Realmente es así, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, pues nada.
Ahora, y lo que hay que también es que es un nuevo año que se despide y el Gran Hotel sigue incrementando el número de inquilinos.
Vaya, es verdad.
Este año se nos ha ido el Boni de Barricada en enero. Mira, se nos fue un gran amigo nuestro, que es el bajista y fundador de la legendaria banda de los 60, Los Salvajes, el sensacional Sebastián Sospedra, con solo 74 años, también se nos fue. En febrero se nos fue el bajista de Sau, el baterista de Meclán, el gran pianista Chick Corea, que estuvo aquí. En marzo también se largó el Bunny Tyler de Wailers, que fundó de Wailers con Bob Marley. El compositor Antón García Abril, autor de más de 200 bandas sonoras para cine. Y en abril llegó la mala noticia de que Lenny Peralta, guitarrista de Doctor Crew, banda tributa a Motley Crue, que me presentó mi amiga, sí, Michael Cruz en un festival precisamente, también se marchó para siempre. Y ya ves, también se nos fue el Franco Battiato. Estoy mencionando los más
sí, conocidos. Sí.
El bajista de los ZZ Top, bueno, pero fue más sonado en julio, que se fue Rafael Acarra, se fue con, sí, su fiesta a otro lado.
Vaya.
Y el peor año, fue el peor mes, fue para nosotros, para los estonianos, fue agosto,
sí,
que fue cuando despedimos a Charlie Watts.
Sí. Sí, además es uno de los, corrígeme, que tú estás más al día, es uno de los miembros de los Stones, quizá con más aplomo y más imagen de tranquilidad y que menos había cambiado con el tiempo, ¿no?
No, además siempre era permanente su elegancia.
Sí.
Tanto de presencia como tocando la batería.
Hostia, sí.
Es un referente, es inolvidable Charlie Watts. Y bueno, que esto me sirvió para conocer su faceta más jazzística, porque tiene trabajos paralelos a sus majestades los Rolling Stones de jazz, que son fantásticos, vamos.
Ya.
Y también hay que decir de que, fíjate, en noviembre se nos fue el de la canción del verano, o sea, nos hemos quedado sin canción del verano.
Sí, es verdad, ¿verdad? Es verdad.
Georgie Dan. Finalmente, en diciembre, el Vicente Fernández, el ídolo mexicano de las rancheras, el cantautor Ramón Muntané, y no hay que olvidar a nuestra Marilyn, la gata Liz.
Sí. Vaya año,
todos ellos,
¿eh?
Un recuerdo que estarán en el Gran Hotel allí.
Vaya.
Que esperen para tiempo, ¿eh?
Sí, no, que se esperen. Pero bueno, sí, la verdad es que se nos va yendo una generación, o más de una, y el relevo es mínimo. Mínimo.
Por no decir nulo.
Mira, el otro día hablaba con mis hijos, bueno, ahora porque estamos en pandemia y es un follón todo, pero es que yo le decía, bueno, es que al final, cueste lo que cueste, cuando vengan los Stones vamos a tener que conseguir unas entradas para que veáis lo que es un macro concierto con artistas de la talla de los Stones o algunos otros similares, porque es que no hay después, no hay.
Claro. Pues no,
Stones, Metallica, AC/DC, porque es que esta gente están haciendo las últimas giras. AC/DC ya se han querido retirar y no les dejan. O sea, literalmente no les dejan. Metallica, pues también han querido bajar el ritmo, pero no les dejan. Los Stones, vamos, se quieren retirar y no les dejan. Es que no pueden. Es que no hay.
Es que lo llevan en el cuerpo.
No, lo entiendo, pero también la edad no perdona, ¿eh? En fin. Pues nada, ahí tenemos el 2021. Vamos a escuchar el Melo Malo, el último de 2021 que podéis escuchar en exclusiva con la voz de Andrés Rodríguez en COPE Lleida. El último de 2021, pero la semana que viene no, porque te voy a dar fiesta, porque no tenemos programación, pero en dos semanas seguiremos en el 2022 con los Melo Malo. Y si no podéis esperar, pues los podéis leer en las páginas del periódico La Mañana. Así que, Andrés, vamos con el Melo Malo, el último de este 2021 aquí en COPE Lleida.
Hace unos días lamentaba que por primera vez en la historia no hay discos de rock y metal en la lista de los 200 más escuchados en 2021, según la revista especializada Billboard. Casualmente, esta noticia ha coincidido con la confirmación para el 2022 del festival más grande de Estados Unidos. Justo cuando se pensaba que The Welcome to Rockville no podía superar su enorme evento récord, que contó con 161.000 personas y una audiencia de transmisión en vivo en casa de 1.5 millones de personas, ahora se ha reunido la alineación más grande hasta la fecha para lo recién coronado como el festival de rock más grande de América, que se desarrollará durante 4 días, del 19 al 22 de mayo, en Daytona Beach, en Florida, con casi un centenar de formaciones y cabezas de cartel muy atractivos, como Kiss, Korn, Guns N' Roses, Foo Fighters. En el listado aparecen grandes monstruos del rock y del metal como Papa Roach, Bad Wolves, Megadeth, In Flames, Rise Against, The Violent, Smashing Pumpkins o Jane's Addiction, entre muchos otros, aunque curiosamente no figuran Metallica. Por cierto, la banda californiana ha dado una gran alegría a los metalifans de todo el mundo con aquellos dos conciertos que hicieron en el Chase Center de San Francisco, que los que no pudieron, para celebrar el 40 aniversario, que los que no pudieron seguirlo en directo, tienen una opción de seguirlo en Amazon para su posterior visionado. Es una excelente noticia para aliviar los malos tragos que nos brinda la actualidad musical. Ya puestos, es preciso destacar que Metallica estará el 6 de junio en la primera jornada de Mad Cool de Madrid, que reunirá más de 144 bandas en 5 jornadas, algo inédito en la aún breve historia de este festival que nació en 2016. Placebo, Muse, Imagine Dragons, Queens of the Stone, Sage, Pisces, Kings of Leon, Jack White, Jamie Cullum o The Stones son algunos de los protagonistas en un cartel espectacular del que se acaba de caer Faith No More, porque consideran que no están al 100% para subirse a un escenario. También se hará el Barcelona Rock Fest, con Kiss, Judas Priest, Manowar y Alice Cooper como cabezas de cartel. Los rockeros podemos respirar tranquilos, porque pese a todo, seguimos muy vivos. ¡Oh, yeah!
Bueno, lo que decíamos, pero bueno, necesitamos aquí un relevo generacional, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En fin.
Imposible.
Andrés Rodríguez, que ha sido un placer contar con tu voz y con tu opinión este 2021 y espero contarla también para 2022, ¿eh? Que tengas una buena salida y entrada de año, Andrés.
Igualmente, gracias. Larga vida. Oh, yeah.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Hay algo dentro de nosotros que nos mueve en Navidad.
La ilusión de reencontrarnos con los nuestros.
La ilusión de hacer nuevas las viejas costumbres.
La ilusión de mirarnos.
De creer.
La ilusión de escuchar y escucharnos.
Si hay algo que nos mueve en Navidad,
es la ilusión. Y en COPE,
te deseamos que el próximo año
tampoco la pierdas.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y el Corte Inglés,
mantenemos viva la ilusión.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ens n'anem ja directes cap a la una de la tarda i ho fem amb una de les activitats amb les que normalment tanquem l'any, i és el sorteig de l'activitat comercial que duem a terme des de Cadena 100 Lleida. És els tres premis màgics de Cadena 100. Si has omplert butlleta, que n'han omplert, o sigui, se n'han omplert no sé quantes, mils, eh? N'hi ha mils que estan, com sempre, aquí als estudis, doncs atenta o atent, que ara traurem tres guanyadores o guanyadors que el que faran és començar l'any perfectament bé. Abans d'entrar més en detalls, està amb nosaltres la cap de publicitat de COPE, Cadena 100, i Rock FM Lleida, la Merche Pinilla. Merche, què tal? Bon dia.
Bon dia.
També està amb nosaltres un altre geni del món de la ràdio i del món comercial a la ràdio, José Antonio García Barranco. Què tal?
Com te fas estimar,
Buenos
com
dies.
Te fas estimar. Però moltíssimes gràcies, Ricard.
José Antonio té més experiència a la ràdio que jo multiplicat per dos.
Bueno.
Sí, que imagina't tu. En fi, els tres premis màgics de Cadena 100. Anem a recordar ràpidament, mentre ja comencem a trastejar aquí amb la urna plena de butlletes, que això és una acció comercial en la que participen quants establiments, Merche?
37 establiments.
37 establiments, que tot i passar un any força dur, com ha estat està sent, encara no m'ha acabat, però bàsicament el 2021, han seguit confiant en Cadena 100 Lleida per seguir treballant juntament amb nosaltres. És una acció comercial, Merche, que sí. El que farà és que tres persones comencin l'any molt bé, eh?
Efectivament, perquè repartim 2.400 euros amb els regals per gastar els dies 3, 4 i 5 de gener, i aquests regals quedaran repartits entre els tres guanyadors que coneixerem en poc temps.
A més, fixeu-vos, abans del Dia de Reis. Sí, sabeu que si feu alguna comanda per internet et diuen, cuidado que igual no llega para rei,
sí.
aquest sí que arriba, eh?
Aquest segur, sí.
Aquests ho gastareu el 3, 4 i 5 de gener, per tant, segur que arribarà per Reis. 2.400 euros, és una bona manera. Tres persones repartiran vals per anar a tots aquests 37 establiments, que anem a recordar quins són, que han confiat amb nosaltres.
Sí. Primer de tot, agrair a tots la seva participació, perquè gràcies a la seva col·laboració podem fer any darrere any aquest projecte, aquesta acció especial per donar il·lusió als nostres oients i a tot el públic en general.
A més, ens movem per tot Lleida.
Efectivament.
A veure, Merche.
Vinga, doncs agraïm, diem ara tot l'agraïment a tots. A Rinascimento Mobiliari i Decoració.
A Babas House, Lleida.
Edutec.
Pere Anton, Vehicles Multimarca, que estos estan a Torrefarrera,
Rue Peralta Joies.
I Kenet Bugaderies.
Restaurant La Cuina de Martín.
Aster Autos.
Cuina Expert.
Xutgol.
Magatzem Santa Creu.
Bar La Mitjana, Pardinyes.
Descans Lleida.
Marius Joies.
Cuchilleria Blanco.
Petit Esotèric.
Floristeria Canales.
La Braceria Escofeta Pardinyes.
Pintures Lab Perat a Capon.
Univers del Nadó.
Peixateries Ledesma a la Bordeta.
Barberia Federico.
Pastisseria El Cisne.
Cortinatges Àguila a Magraners.
El Nou Parador Gualda.
Xabela Llenceria.
Rellotgeria Joieria Ortiz de Capon.
Cafeteria Restaurant Gourbet Real.
Josa i Gassó.
Màquines de coser, bordar i planxar.
Floristeria Racó de la Sol.
Choco Gastrobar.
Estil 2 Boutique de Moda.
Assegurances Xavier Canadell.
Federòptics La Mitjana Pardinyes.
Casa Rosso Bar Restaurant.
I a Central Pa.
Mira, des d'aquí deixeu-me que aprofito el meu minut de glòria també per donar-li les gràcies al Carlos de Pastisseria El Cisne, que el vaig conèixer fent una entrevista aquesta setmana, vam conèixer una mica de la seva història, i que m'ha fet arribar un obsequi força dolç per aquest Nadal. Per tant, Carlos, escolta, si ens escoltes, una abraçada, que sempre és un detall. Va, que comença a remenar, Merche.
Vinga, comencem a remenar.
Les butlletes, remena les butlletes. Sí, a veure. N'hi ha. No, no, ja us dic jo que n'hi ha.
Un grapa.
I també us avanço, ho dic perquè si la gent no es pensi, que estem a sales diferents, amb distància de seguretat total, amb les portes obertes, que jo estic en un lloc amb un vidre de separació amb la Merche i el José Antonio, amb mascaretes i tot plegat, Merche Pinilla, sí. Primera guanyadora o guanyador.
Primer,
en quin establiment?
Ha fet a Edutec.
A Edutec.
I es diu la persona guanyadora Aleix Morales.
Doncs apa, Aleix Morales et trucarà a la Merche d'aquí uns minuts i ets un dels tres guanyadors que podrà gastar aquests vals a aquests 37 establiments. Anem a pel segon.
Venga.
Segon de tres,
Sí. El següent ha fet la butlleta a Rué Peralta Joyers.
Rué Peralta Joyers.
I és, a veure, perquè la Juliana Mariana Hasmansam,
bueno.
O Hasmansai, la veritat és que...
Bueno, Juliana Mariana, et trucarà a la Merche.
Juliana Maria sí que lo puc...
Ha posat el mòbil o
sí,
el telèfon?
Sí, i tant, doncs sí, ja sí. Això és el més important.
Amb això en tenim prou.
Hasmansai o bueno, Juliana Maria... és el seu
nom. Juliana Maria.
Correcte.
Vinga, que n'hem tret dos de tres. Anem a per la darrera butlleta. Després traurem tres reserves, perquè heu de contestar avui la trucada de la Merche Pinilla. Anem a per la darrera persona que s'endú aquests vals per comprar al comerç de casa, al comerç de Lleida.
Vinga.
A veure.
I el següent guanyador lo ha fet a Magatzem Santa Creu.
Ahà.
I ha estat l'Esther Domingo Rivera.
Esther Domingo, doncs mira, t'endús el darrer. Anem a recordar els noms.
Sí, Aleix Morales, que ha fet la butlleta a Edutec, la Juliana Mariana a Rué Peralta Joyers i l'Esther Domingo Rivera a Magatzem Santa Creu.
Molt bé.
Enhorabona als tres guanyadors.
Enhorabona. Doncs apa, nosaltres posem el punt i final al sorteig dels tres premis màgics de Cadena 100 ara. Traiem tres butlletes.
Sí, ara farem les tres reserves. Sí, perquè ja
que
sabem...
Que no direm els noms, perquè si no és un contratemps. Si et quedes, clar, és que si et quedes allí, però anem a treure tres reserves perquè avui
sí.
Heu de contestar.
Correcte.
Molt bé, els tres premis màgics de Cadena 100, recordeu que tindran un lot de vals per...
Sí, podem dir l'establiment.
Per gastar amb aquests 37 establiments el dia 3, 4 i 5 de gener, fins a 2.400 euros és el que puja tots els premis d'aquests tres premis màgics de Cadena 100 del 2021. Tenim ja tres reserves, dels quals anem a dir els establiments, no els noms, els establiments, Merche.
Correctíssim, Merche.
A veure... Vull que aquesta s'escape.
Vinga, Merche.
A veure.
Un momentet, que se m'escapa.
Està molt nerviosa, Merche.
Sí, no sé. Sí.
Sempre
sí.
Ens passa.
Si ho fem cada any, Merche, això.
Vinga. Però li dona molta il·lusió.
Perfecte.
A veure.
Bueno, els reserves s'han fet a Federòtics La Mitjana, a Cortinatges Àguila i a Cuina Expert.
Molt bé. Doncs aquí queda això. José Antonio García Barranco, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres, que tinguis bona entrada i sortida d'any i que el 2022 sigui magnífic.
Gràcies, Ricard, de veritat, i extensiu a la teva estimada família.
Gràcies, José Antonio. I Merche Pinilla, doncs el mateix.
Igualment.
Que avui és 31 de desembre, és aquella data màgica.
I tant que sí. Bon any per a tots i, bueno, que l'any que ve estigui ple d'il·lusions i tenir molta salut, sobretot, és sobretot. El que ens desitgem tots.
I tant que sí. Doncs els tres premis màgics de Cadena 100. Hem fet el sorteig avui aquí en directe. I ja marxem cap a la una, senyals horàries abans, una darrera hora, dues de fet. Mira que la majoria dels pacients ingressats amb Covid-19 a les UCIs dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida estan afectats per la variant Delta i de moment no es té constància de cap cas de la soca d'Omicron a les unitats de crítics dels equipaments sanitaris públics de la capital del Segrià. I l'altra, que també s'està realitzant el sorteig de la grossa i que, de moment, el tercer i darrer cinquè d'aquesta grossa de cap d'any, el 60.847, s'ha distribuït a Mollerussa. Aquest premi està dotat amb 5.000 euros per bitllet, 500 euros per euro jugat. Els números anteriors i posteriors al premiat s'emporten 150 euros. Que, vaja... És com aquell premi de consolació, el que vols és encertar directe, però vaja, allò, si et quedes a un, doncs 150 euros. Aquesta és la tercera de les 8 extraccions del sorteig d'enguany, que repartirà 3 cinquens, 2 quarts, un tercer, un segon i un primer. Eh? De moment, el tercer cinquè de la grossa, que ja ha sortit, el 60.847, s'ha venut a Mollerussa. Vinga, busca, mira a veure quin número tens. Vinga, que arribem a la una. Soc el Ricard Álvarez, estàs en companyia d'Herrera en Cope a Lleida i ara, d'aquí uns minuts, arriba el migdia de Cope Lleida. Parlarem de cinema, el divendres de cinema, la Laura González, i a 2:15, l'Espai Groc.
Gràcies.
És la una, a les 12 en Canàries.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía Cope. Hace justo 2 años, un 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de la ciudad de Wuhan, en China, notificó un conglomerado de casos de neumonía de origen desconocido. Hace justo 2 años, la población en general aquí en España conocía poco o nada de los coronavirus. Las noticias que llegaban de China eran algo bastante lejano, propio de comer murciélagos, de mercados faltos de higiene, vaya. Hoy, hace justo 2 años, si no eras un sanitario, un epidemiólogo o un virólogo, lo de las PCR eran una cosa de laboratorio. Las mascarillas eran también algo casi exótico. Como mucho aquí en España, las llevaban puestas pues los alérgicos o personas que tuvieran algún tipo de problema respiratorio, ¿no? Eso de que un virus nos iba a obligar a meternos en casa durante meses y que viéramos polideportivos convertidos en morgues improvisadas, bueno, eso ya era una cosa de película. En resumen, que hace justo hoy 2 años, pues nos creíamos seguros. Desde entonces el mundo acumula casi 6 millones de muertes por la COVID y en España ese número de fallecidos oficialmente ronda las 100.000 personas, puede ser aún mayor. Hoy, justo 2 años después, España ha batido el número de casos de coronavirus en 24 horas. 161.000 y 1.775 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes. También es verdad que 2 años después no estamos ni mucho menos como el primer día. Hemos aprendido bastante del coronavirus. También hemos aprendido a protegernos y las vacunas lo mantienen contenido en los hospitales. No diremos que la situación en las UCIs no sea preocupante, pero no es, desde luego, lo que hemos vivido en olas anteriores. Otra cosa es que la nueva variante, esta variante Omicron, lo haya vuelto a poner todo patas arriba en los trabajos, que mantenga la tensión en la atención primaria o que vaya a obligar a miles de españoles a cambiar los planes y pasar esta noche vieja confinados en aislamiento o pendientes del resultado de una prueba de un test hasta última hora, ¿eh? Porque queda menos de 11 horas para tomarse las uvas, para las campanadas. Y seguro que en este intervalo de tiempo se van a disparar las pruebas de antígenos y a más de uno a lo mejor le dan un disgusto. Y es que, según los expertos, todavía no hemos alcanzado el pico de contagios de esta sexta ola, la ola Omicron, y de lo que pase esta noche puede depender bastante la evolución de los casos en los próximos 15 días. Así que las miradas están puestas ya no solo en las cenas, sino en cómo se desarrolle la fiesta que puede venir después. Y aquí tenemos ya eso de las dos Españas, unas regiones, especialmente en el norte peninsular, imponiendo restricciones horarias al ocio y la hostelería e incluso toques de queda, y el resto de comunidades que dejan más o menos mano ancha en esta noche vieja, y todos además con ese escenario probable de los botellones. Bueno, ya veremos a ver qué ocurre. En el momento en el que estamos, todo va a depender mucho de lo de siempre: la responsabilidad, la prudencia individual. Lo decía, por ejemplo, Julián Olaya, que es internista.
La actitud debe ser de prudencia. Es importante que en Nochevieja, independientemente de las restricciones que haya tomado cada comunidad autónoma, cada uno de nosotros se autorregule.
Bueno, a lo largo de este informativo vamos a repasar cómo está la situación en el mapa nacional, ¿no? Pero ya sabes que tienes toda esa información en nuestra página web, en cope.es. En cualquier caso, confinados o no, hay suficientes uvas disponibles para cumplir con la tradición y también hay suficientes ganas de pasar página. Lo cierto es que ya hemos aprendido a ser prudentes a la hora de hacer previsiones con el coronavirus, pero no pinta mal el 2022, no pinta mal para salir de esta de una vez por todas. Es viernes, es el 31 de diciembre, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora. Noticias en titulares con la ayuda de Belén Miguel.
En León, una mujer y sus dos hijos menores de 4 y 9 años han fallecido por una posible intoxicación de monóxido. Sus cuerpos sin vida fueron hallados en una vivienda de la localidad de Carvajal de la Legua, en la que había una caldera de leña. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar lo sucedido. Y estrenamos año con el precio de la luz a la baja. Mañana pagaremos 122 euros el megavatio hora por franjas. La hora más cara se situará entre las 9 y las 10 de la noche cuando rocemos los 200 euros. Aún así, en unas horas vamos a cerrar el mes de diciembre más caro de la historia. Y el 2021 será el año con la cifra más baja de muertes machistas desde que hay registros. En total han sido 43 las mujeres asesinadas a mano de sus parejas o exparejas. Y la última víctima ha sido una niña de 3 años. Agentes de la Policía Nacional la han encontrado en un domicilio en el barrio de Lavapiés. La principal hipótesis apunta a que su padre habría asesinado a la menor para después suicidarse. El Papa Francisco concluirá el año con el rezo de las primeras vísperas de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que se celebrará mañana, y el Te Deum en agradecimiento por el 2021. El Papa ha cancelado además la tradicional visita al Belén instalado en la Plaza de San Pedro para evitar la aglomeración de personas por la pandemia. Y el delegado de Movilidad Humana del Arzobispado de Madrid ha denunciado la situación indigna en la que se encuentran los internos del Centro de Internamiento de Extranjeros, el CIE de Aluche. Rufino García Antón, que pasó el día de Navidad con ellos, ha asegurado en Iglesia al Día de 13 que el papel de la Iglesia en estos centros pasa por el acompañamiento y la atención humana abierta a personas no necesariamente católicas.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Bueno, Valencia y Español, estos juegan hoy el último partido del año.
Sí, además es el primer partido de la última jornada de la primera vuelta. A partir de las 4 y cuarto y aún con el 100% de aforo posible en Mestalla, los de Bordalás van a buscar un triunfo que les permitiría dormir en puestos de Liga de Campeones ante un Español que va a intentar conseguir su primera victoria fuera de casa de la temporada. El partido lo pita Sánchez Martínez y lo contamos en tiempo de juego en cadena desde las 4 de la tarde. Ya saben que no habrá fútbol mañana en Año Nuevo y que el resto de partidos de esta jornada se va a disputar entre el domingo, cuando van a jugar Madrid, Atlético y Barcelona, y el lunes. La segunda división también despide el año jugando con el inicio de la disputa de la jornada número 22, que es la primera de la segunda vuelta. En menos de una hora, a las 2, Real Oviedo Ponferradina, a las 4, Real Burgos Amorebieta, y a las 4 y cuarto, Eibar Real Sociedad B. Y en baloncesto, el COVID vuelve a aplazar un partido del ACB, el Mombús Obradoiro Río Breogán, correspondiente a la jornada número 16, que estaba previsto para el 3 de enero por positivos en la plantilla de Obradoiro.
Sigues en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts, hores d'ara, ja per sobre de la una. Ens acostem, ofregant ja els 7 graus a la ciutat de Lleida. Sembla que és el dia dels accidents múltiples. Jo no ho entenc. No m'ha suposat que és per la boira. Però vaja, vull dir que ja sabem què s'ha de fer quan hi ha boira. Ho dic això perquè la A2... a l'alçada de Belllloc d'Urgell, en sentit Barcelona, ha hagut de ser tallada entre els punts quilomètrics 476 i 474 fins fa no res. Després s'ha obert un carril, han xocat dos camions i diversos turismes, però és el dia en el que venim de tres víctimes mortals aquesta matinada, quan faltaven 15 minuts per les 5 del matí, a la AP2 a l'alçada de Castelldans, on hi han hagut fins a 3 accidents múltiples al mateix punt quilomètric en els dos sentits de la marxa. En el primer han mort 3 persones, totes elles anaven a la mateixa furgoneta, i la quarta persona, de les 3 mortes, una és menor d'edat, però encara hi ha una quarta persona, que també és menor d'edat, que està en estat crític a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Comptant els 3 accidents múltiples d'aquest matí, s'hi han vist implicats 20 vehicles. Evidentment, la baixa visibilitat per la boira densa que hi havia en aquelles hores, doncs és la que ha causat l'accident. Bé, la que ha causat l'accident. La que ha causat l'accident és no portar la velocitat adequada a les condicions de la via. Aquella velocitat que et permeti frenar en cas de que hi hagi alguna cosa al davant. Si la boira és molt densa, doncs ha de ser una velocitat baixa. 6 graus i mig, a hores d'ara, 400 metres de visibilitat. Per tant, si ens escoltes des del teu vehicle o l'has d'agafar, reitero, que tinguis molta precaució. Tant tu, per on vas, i sobretot vigilant pels que venen pel darrere, que de vegades doncs nosaltres vigilem, però el que ve per darrere no vigila i després tenim aquests accidents. En fi, el que fem ràpidament és buscar una darrera hora informativa i de seguida parlem de cinema.
Cope Lleida.
Estàs informat.
S'està realitzant el sorteig de la grossa de Cap d'Any. Tenim ja bastants premis. Comencem pels cinquers premis, que han caigut els números 60.847, venut a Mollerussa aquest, el 58.499 i el 89.090. Aquests cinquers premis estan dotats amb 5.000 euros per bitllet. S'han venut per internet també, a Gavà, Girona, Vidreres, Barcelona i, com dèiem, el 60.847 a Mollerussa. Pel que fa als quarts premis, que estan dotats amb 10.000 euros per bitllet, els agraciats han estat el 69.576, venut a Barcelona i a través de la web, i el 14.605, venuts a Pallejà, Montgat i a Barcelona. I el tercer premi, que ha recaigut el número 34.226, venut a Gironella i també a internet. El segon premi, que ha sortit fa un minut, se l'han dut el 44.111, no sé si és maco o lleig, això ja depèn de la gent, és el 44111, 44.111. Reparteix 65.000 euros cada butlleta i estem a l'espera de que surti el gros, o la grossa, en aquest cas, la grossa. Aquest número s'ha venut, per cert, a Barcelona i a Granollers. A Barcelona hi ha Granollers. Estem a l'espera de la grossa. Mentrestant, t'explico, doncs, això, que hi ha hagut un altre accident múltiple que ha obligat a tallar la A2. Anem a conèixer en temps real l'estat de la xarxa viària lleidatana. A la A2, al seu punt quilomètric entre el 471 i el 476, circulació amb congestió a causa d'aquest accident. Hi ha un carril obert i l'efecte tafaner, i que només hi hagi un carril obert i també la baixa visibilitat, fan que hi hagi 4 quilòmetres i mig de circulació amb congestió. També tenim afectada la A2 a l'alçada de Vilagrassa, del quilòmetre 445 al 490, és a dir, 45 quilòmetres, el tram de Bellpuig a Soses, amb boira molt densa, la A2. La AP2, on hi ha hagut l'accident aquest matí, a l'alçada de Castelldans fins a Soses, ja segueix havent boira molt densa. Hi ha 22 quilòmetres afectats, per tant, màxima precaució. I la AP2, sentit Barcelona, del quilòmetre 155 al 157, segueix tallada des de 4:45 de la matinada degut a aquest accident múltiple. Aquest és l'estat de la xarxa viària lleidatana. Reitero que si esteu amb el vehicle o heu d'agafar un vehicle, extremem al màxim la precaució. Estem a l'espera de que surti la grossa de Cap d'Any. Està dotada amb 200.000 euros per bitllet jugat, que són de 10 euros, eh? Per tant, estem parlant amb un premi que és el mateix que la Loteria Nacional, el sorteig extraordinari de Nadal. 400.000 euros al dècim, que valen 20 euros. A l'espera de que això passi, anem a recordar que els hospitals de Santa Maria i Arnau de Vilanova de Lleida estan sense malalts de la variant Omicron de Covid-19 a la UCI, almenys dels que s'han fet test hores d'ara. Més de la meitat dels pacients que estan ingressats a les unitats de crítics de la capital del Segrià no estan vacunats. Més de la meitat, un 56%, no estan vacunats, els que estan crítics a les UCIs, i de moment cap afectat per la variant Omicron. està fent de pregar aquest primer premi de la grossa de Cap d'Any. Nosaltres ja saps que res, ens n'anem a parlar de cinema. El divendres de cine ho farem amb la Laura González. Estàvem pendents i fent temps per escolta, si tens la grossa de Cap d'Any, per poder-te dir quin és el primer premi d'aquest any. Sembla que s'està fent de pregar, perquè surti. Anem a recordar que un dels cinquers s'ha venut íntegrament a Mollerussa i d'altres doncs, s'han venut també a través d'internet. Per tant, pot ser que l'haguis comprat. Un dels cinquers, el que s'ha venut a Mollerussa, és el 60.847. 60.800... Per a veure si el diem bé, si no malament, 60.847. Aquest és el que s'ha venut íntegre a Mollerussa i és un dels cinquers. Anem a veure si surt ja el gros, la grossa, vaja. La grossa. El número de la grossa, el primer premi. Si no, el que fem és marxem a parlar de cinema i després et dic si t'ha tocat, tranquil, que t'esperarà. Va, que fem una pausa ràpida mentre surt la grossa i de seguida parlem de cinema. Ja saps que ho fem amb la Laura González.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Dalma y esta noche vieja será muy especial para todos y por eso este año quiero pasarla contigo aquí en COPE. Bueno, contigo y con Beatriz Pérez Otín. Este 31 de diciembre te espero a las 11 de la noche para dar la bienvenida juntos a 2022 en la radio. Con las campanadas desde la Puerta del Sol, con el mejor humor, con la fiesta más gamberra. Oye, y la música la pongo yo.
Este 31 de diciembre a las 11 de la noche en COPE, nos subimos al Apolo 22 para vivir una noche vieja espacial.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs no podria ser de cap altra manera acabar l'any amb divendres 31 de desembre i parlant de cinema. I ja saps que si parlem de cinema aquí, almenys mentre jo estigui, hem de parlar amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs?
Aquí amb aquesta entrada ja m'has sentenciat de mentre jo estigui, tu també.
No, meu, bueno, mentre jo estigui vull dir que jo, si he de parlar de cinema... saps què passa? Que volia dir que jo quan em diuen no sé què de cinema... No, jo tinc a la Laura. Jo tinc a la Laura i ja està. I si hem de parlar de cinema, un moment que truco a la Laura. Que em pregunten algo de cinema, un moment que li consulto a la Laura i ja està. O sigui, jo tinc a la Laura i no vinguis amb històries. Ja és prou cinèfila per mi, la Laura. No...
Jo dono fe. Si el Ricard se n'entere d'alguna sèrie o alguna cosa, sempre m'envia un missatge claro. En plan, això què tal?
No, encara més personalitzat. Això què tal per mi? Com ho veus? O sigui, com sí, que la Laura ja em coneix, doncs jo ja li dic... Mare de Déu. Ai, al cap dels anys, les coses com estan. Bueno, parlant d'anys, bye bye 2021,
Sí. Bye bye 2021. Però bueno, és igual, només canvies de número perquè les coses demà seguiran estant igual.
Bueno, vale, sí, seguiran estant igual, però mentalment és com un canvi. I jo crec que ens hem de repensar una mica amb això.
Sí, la veritat, però és com més un canvi més espiritual.
Sí, correcte.
Venga, fins aquí.
Bueno.
No? I ja està, i comences un any nou, però bueno, que sapigueu que cada dia surt el sol, a Lleida no gaire, però bueno, que vull dir que...
Home, no ens podem queixar,
cada dia, no us heu d'esperar a fer-vos propòsits perquè sigui dia 1 de gener, Vull dir,
això
el 5 de maig
d'acord.
També podeu proposar-vos coses.
Sí, totalment d'acord. Avui sí que torna a haver boira, però havia vingut sol aquests dies, Bueno, escolta, sí. Cosetes que has vist, a veure...
Pues mira, segueixo tenint pendents moltes coses, Però he vist Shang-Li, la llegenda de los cinco anillos. He vist la meitat perquè vaig fer un Ricard i em vaig a dormir.
No li posis nom, perquè...
He vist Don't Look Up, que se n'ha parlat molt d'aquesta pel·lícula, que és aquella del meteorit que cau i els científics intentant dir-li a la gent, escolta, que cau un meteorit a la Terra i la gent no fa ni cas, yeah. Que és una paròdia sobre el funcionament sociopolític i mediàtic mundial, no? Mm-hmm. Sí, dels Estats Units, però és una rèplica del que després pot passar a nivell mundial. A veure, és una distopia, però...
Sí.
Bueno, pues aquí la tenim, Don't Look Up, amb Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence com a protagonistes, però bueno, amb un repartiment de luxe, perquè Meryl Streep està espectacular, però bueno, ella sempre està espectacular.
A Netflix, això,
Sí, a Netflix la podeu veure. A Netflix també ha començat la sèrie, la segona temporada de Emily in Paris, vale, que és dels creadors de Sexo en Nueva York, però bueno, és una la fan a Netflix, és més fresca, és una noia jove que se'n va viure a París, ella és estadounidenca i bueno, és una mica de contrast cultural. Després també he vist a Disney la d'Encanto.
Jo també.
Vale, i què tal? Bé, no? Molt colorida, la música...
Molt colorida. Es nota que és de los creadores de Baiana, perquè sí. És veritat, però és molt Disney, ja? Encanto, és molt Disney.
Sí, tampoc no és una història rebuscada ni res. És...
Hi ha un personatge... Hi ha un parell de personatges macos, per això jo no us avanço més. És molt Disney, és molt colorida, la veritat. Fins i tot hi ha algun moment de llagrimeta, hi ha música, canten... Però hi ha un parell de personatges a mi em van agradar molt,
Doncs sí. Després també a Disney he vist l'especial de Nadal de Solar Opposites, que és una sèrie d'animació que ja sabeu que segueixo, és d'estes de animació per a adults i bastant bèstia, no us espereu tampoc cosetes flonges. I després he començat també el The Book of Boba Fett, que és la nova sèrie de l'univers de Star Wars, vale? Que, bueno,
una
el personatge
més.
De Boba Fett...
Una
sí,
més.
Exacte. El personatge de Boba Fett és el cazarrecompenses al que contracte Jabba el Hutt per apressar a Han Solo a l'Imperio Contraataca. I és un personatge que també surt a la sèrie de Mandalorian, a la segona temporada.
Surt?
No és spoiler, això,
Però jo estic veient la segona temporada de Mandalorian perquè me l'havia deixat pendent, crec que vaig pel capítol 4, i per cert, que em sembla que va sortir la Kate Chekhov al capítol 4, surt. A Xone, la de Galàctica.
No m'hi he fixat perquè, clar, Another Life la vaig veure abans, Battlestar Galàctica no l'he vist mai, llavors ja no... Jo he de veure una cara per després reconèixer-la. Si no l'he vist mai, ja no...
Ara ho buscaré, però bueno, o sigui, que surt allí, jo estic al capítol 4, encara,
Doncs bé, el The Book of Boba Fett, el llibre de Boba Fett, doncs han tret el primer capítol, bueno, és una sèrie que es deixa veure, té molt poc diàleg, molta acció... perquè, bueno, almenys el primer capítol doncs comença on se queda a... bueno, té com a flashbacks, no? O sigui, hi vincula una mica el temps de The Mandalorian i el temps de l'Imperio Contraataca.
Vale?
Una mica així. Llavors, què més? Bueno, què estrenen aquests dies a les plataformes? Doncs estrenaran Regreso a Hogwarts, que és una producció per als Pottermores, directament, on surten tots els personatges, actors... Pels Pottermores. Els Pottermores són els fans de Harry Potter.
Vale.
Llavors, doncs, com que fa 20 anys de l'estrena de Harry Potter i la Piedra Filosofal, han fet aquest documental especial on els actors tornen a Hogwarts i bueno, hi haurà noves entrevistes, bueno, tot se torna a visitar, no?, aquest món de màgia que va crear doncs la saga de Harry Potter.
Vale? Però és tot documental, per entendre'ns.
Sí, és en plan documental, amb entrevistes, amb, bueno, pues això, fan com un sopar i allà parlin, no?
Vale.
Després, què més tenim? Tenim a Filmin una pel·lícula de la que me n'han parlat molt, és una pel·lícula britànica que es diu Boiling Point, en anglès, i Hierve, l'han traduït com a Hierve en castellà, que la tindreu a Filmin, i és un drama thriller que, bueno, és entre el programa de Chicote de Pesadella en la Cocina i Ratatouille, no? Una
vale.
Més. Llavors, durant la nit més concorreguda de l'any, doncs un dels restaurants de moda de Londres, de què riu, Ricard?
No, que ara m'ho imaginava.
La barteja aquesta, no?
Sí.
Bueno, doncs això, va sobre... És un sol plano, és un plano seqüència tota l'estona. Llavors, és l'amo d'un restaurant, no?, en una nit molt concorreguda, i, bueno, pues això, ell està nerviós. A més, tenen una visita d'un inspector de sanitat, després també veu una crítica gastronòmica, però això t'he dit, que és una mica entre Pesadilla i la Cocina i Ratatouille, bueno. Vale? La pinten molt bé i la veritat és que me crida la curiositat.
Sí.
És un drama thriller sobre cuina, ahí lo dejo.
Vale.
Vale? I tindrem estrenes el dimecres dia 5 de gener, la setmana que ve.
Tenim estrenes. Pues va, anem a parlar d'estrenes. Aquesta melodia és ja història del cinema.
Bueno, i com no podien assignar-la d'una altra manera, pues va assignada per John Williams, aquesta banda sonora.
Mm-hmm. No, però
és molt nadalenca, també.
Sí, però aquesta melodia ja... Pensa que fins als nens ja l'aprenen a tocar amb el piano,
Oh, i tant, sí, sí. És la banda sonora de Harry Potter, mm-hmm. Però si ja aneu perduts i dic, uai, això me sona, no sé, sí. Tal, tal.
Sí, sí, que a vegades ho donem per fet, però no. Harry Potter. Vinga, tenim sí. Quatre estrenes aquest dimecres, que bé.
Doncs sí, mira, tenim una pel·lícula francesa que es diu Delicieuse, en francès, delicioso, en castellà, perquè ja, a veure, aquesta setmana vinent hi haurà estrenes de cinema històric i hi haurà, o sigui, dos estrenes de cinema històric i dos estrenes de drames familiars entre pare i filla, vale? Sí, sí, o sigui, hi ha certes similituds entre les estrenes de cartellera. Mira, Delicioso és una cosa entre el drama i la comèdia històrica i és en plan realista, però no ho penseu. Llavors, la trama se situa a la França del segle XVIII, a les alborades de la Revolució Francesa, on el prestigi d'una casa noble depèn sobretot de la qualitat de la seva taula, dels plats que serveixen i tal. Llavors, quan el talentós cuiner Manseron és acomiadat pel duc Chamfort, vale? Doncs perd el gust per cuinar i se'n torna a casa seva al camp. Allí coneix a la Louise, que li retorna la passió per la cuina i l'ajuda a obrir el primer restaurant a França. Què vull dir amb això? Pues ells munten una sala gourmet amb una casa, no? Allí, i llavors per totes les carrosses i carros que van passant per allí, pues els serveix com a posada, no? Mm-hmm. Com munten aquest restaurant. És una pel·li francesa, com us dic, cinema històric. Després de cinema històric també tindrem una pel·lícula alemanya que es diu El espia honesto, que és un drama històric basat en fets reals que van succeir als anys 80 del segle passat, eh? O sigui, 1980, vale. Perquè ens entenguem. Llavors, el científic Franz Walter accepta treballar pel Servei d'Intel·ligència Exterior de la República Democràtica d'Alemanya i promet doncs, lleialtat absoluta al sistema fins que pugui assumir el seu càrrec com a catedràtic a la universitat. ¿Vale? El protagonista aquest doncs, aviat es veurà obligat a utilitzar pràctiques no gaire adequades per aconseguir les peticions dels seus superiors, com són vigilàncies i escoltes telefòniques, cartes i diagnòstics falsificats, xantatges i pressions psicològiques, etc. ¿Vale? Mm-hmm. Per això, això és més del que ell pot suportar i es produirà un sobtat gir en la història. El espia honesto, des d'Alemanya.
Bueno.
Després, aquests dos drames familiars entre pare i filla ens arriben des de Polònia i Estats Units. Des de Polònia ens arriba I Never Cry, Jo Mai Ploro. ¿Vale? És un drama, però amb un toc gamberret, protagonitzat per una adolescent amb molt caràcter i molt valenta, ¿vale? Que es diu Ola. Ola doncs, ha de viatjar a Irlanda per a traslladar fins a Polònia el cos del seu pare mort en un accident a la construcció. Llavors, lluny d'interessar-se per ell, pel seu pare, la Ola vol saber si va estalviar els diners necessaris per al cotxe que ell li havia promès. ¿Vale? Ella està traient-se el carnet de conduir quan rep la notícia. Ja et dic, és una mica gamberreta, també. Ja. Llavors, bueno, mentre se les apanya per bregar amb la burocràcia estrangera d'Irlanda, utilitzant la seva picardia, doncs comença a conèixer, entre cometes, una mica qui i com era el seu pare. Mm-hmm. ¿Vale? I després, també de pares-filles, tenim El dia de la bandera, que ens arriba des dels Estats Units. És un drama dirigit i protagonitzat per Sean Penn i la seva filla, Dylan Penn. La pel·lícula doncs, ens explica com un pare de família viu una doble vida com a falsificador, lladre de bancs i estafador per a mantenir la seva filla. Hi ha bastants salts temporals entre de la pel·lícula i jo no sé si se'ls hi haurà escapat algun arxiu de footage d'aquests vídeos familiars, no? Que sigui real, no? Perquè estan allí pare i filla. S'ha ficat molt l'èmfasi en l'actuació de la filla, que es veu que és molt bona actriu. Mm. Però, bueno, a veure, si actues amb ton pare i estàs fent de filla de ton pare a la pantalla, doncs és normal que actuïs bé. Aquí també ho deixo.
Bueno, a veure, actuar és actuar. Jo no... Ja saps que si hi ha una càmera comences a fer coses diferents. No sé.
Bueno. Bueno, això és naturalitzar tot. Jo suposo que si ets filla d'un actor i has estat a rodatges des de petita, doncs ja ho tens més interioritzat,
que sí,
no?
Sí, això suposo que sí. I moure't pel mundillo també.
La setmana passada us vaig dir que us portaria 21 pel·lícules de Nadal i així mateix ho he fet, eh?
Ahí
vamos. Ja he apuntat aquí tots. Ahí vamos. Vale, quant temps disposem, Ricard?
És la gran pregunta. Bueno, a veure, podem anar fent, vinga. No, que ja vam dir que ho faríem. 21 pel·lícules de Nadal. Això és la recopilació única i exclusiva de la Laura González. Eh? 21 pel·lícules de Nadal. Ja sabeu que es pot dir Nadal fins al 2 de febrer, per tant, no arriba tard, ni molt menys. No sé, com les has agrupat?
Doncs pues mira, he ficat un grupet de drames i clàssics.
Vaja.
Després he agrupat uns altres de cinema familiar, que són com els més típics, perquè al final els nens tenen vacances i estàs tancadet a casa i tens els crios per allí, doncs què fas? Pum, fiques una pel·lícula familiar, que podem veure tots, no? I que la gaudim tots. Després també he ficat acció, thriller i misteri, que també hi ha pel·lícules d'acció, de thrill, misteri, que estan situades al Nadal, no van específicament sobre el Nadal, però ahí estan, no? O sigui, la decoració de Nadal està present en tota la pel·lícula, no? Després he triat un parell de pel·lícules de cinema europeu i també algunes estrenes, o sigui, algunes pel·lícules made in Spain, que li dic jo, algunes pel·lícules de cinema espanyol. Vale? Començarem amb els drames i clàssics, que segur que tots teniu al cap, no? Teniu per una banda Que bello es vivir, que és com la pel·lícula icònica, vale? Data del 1946, i va sobre un home que està a punt de suïcidar-se i se li apareix un àngel que li ensenya el veritable sentit de la vida. Vale? Està dirigida per Frank Capra i protagonitzada per James Stewart. No sé si heu vist algun meme d'aquestos en blanc i negre que un home, James Stewart, arriba a casa i comença a abraçar els fills i tot és meravellós. Sí. Pues, que bello es vivir, és aquesta pel·lícula. Tindrem també de pel·lícules així nadalenques El bazar de les sorpreses, que també està protagonitzada per James Stewart amb la Margaret Sullivan sota la direcció de l'Ernst Lubitsch. Vale? Els protagonistes són dos empleats d'una botiga d'articles de pell que no s'aguanten l'un a l'altre, vale? Encara que secretament estan enamorats sense saber-ho. És una comèdia romàntica que es desenvolupa també a les festes nadalenques i que recorda també a la següent pel·lícula de la que us vaig a parlar, que és L'apartamento, de 1960, dirigida per Billy Wilder i protagonitzada per Jack Lemmons i Shirley MacLaine, en la que, bueno, ell és un pobre home, no?, que té un apartament i ell cedeix als seus companys de feina perquè hi vagin amb les seves querides, amb les seves amants. I llavors el protagonista s'enamora d'una mossa d'ascensor, d'aquestes que pujaven i baixaven els ascensors.
Sí, sí, que passa, que no anaven sols abans.
Claro, i que a més Shirley MacLaine també és com la querida d'un dels companys de feina del Jack Lemmons, als qui ha deixat el pis. I ahí lo dejo, L'apartamento. Vale. És una comèdia, eh? La podeu veure i està situada al Nadal i és molt divertida. També tenim una pel·lícula que es diu Cita en Sant Louis, de l'any 1944. Alguns em diran que no és una pel·lícula de Nadal i, bueno, ok, no és una pel·lícula de Nadal, però és molt icònic el moment en el que surt Judy Garland cantant Have Yourself a Merry Little Christmas, i això ja li dona, doncs, aquest valor nadalenc, vale? Està dirigida per Vincent Minnelli i protagonitzada, com dic, per Judy Garland, que s'acabaria casant amb ell i t'acabarien tenint com a filla Liza Minnelli.
Ah, mira.
Vale? Després també tinc de l'any 47 De il·lusió també se vive, que està protagonitzada per Maureen O'Hara i John Payne, i és, bueno, és aquella d'un home que assegura ser el veritable Santa Claus i és sotmès en judici. Se li va fer un remake l'any 1994 amb Mara Wilson, que és la nena que feia de Matilda, i que alguns recordareu una mica més que la del 47, perquè, clar, jo entenc, aquestes pel·lis clàssiques o les vas a buscar...
Costa, o...
És difícil que hi caiguis.
Sí, 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 sí. És veritat, i no sempre se regeix per aquesta norma, però... normalment les antigues, el que és guió, eren molt més potents que els remakes que s'han fet 40 o 50 anys després, que abusem potser de fotografia, d'efectes i d'històries i de guió, llavors per una mica. Dic que, bueno, no és una norma.
Els temps avancen, vull dir, al final el cine evoluciona amb la societat.
Bueno.
I llavors, pues, està bé fer remakes. A vegades les revisitacions sobre un tema, que al final està tot inventat...
Però i per què hem de fer un remake? Per què no tornem a potenciar la clàssica? La remasteritzem, bueno, i la tornem a posar al cinema?
Com et dic, els temps canvien. O sigui, hi ha conductes al món del cinema clàssic, per exemple, que avui en dia, pues, no es tolerarien a la pantalla o...
Sí, tenim la pell molt fina, per segons què, però després, escolta, destrossem el planeta i aquí ningú li cauen els anells. Bueno,
exacte. Vinga, anem amb alguna cosa més amable.
Vinga, familiar.
Anirem ràpid al cine familiar perquè segur que les heu vist ja tots i si no, pues mira, idees. Love Actually, del 2003. És una comèdia romàntica amb diferents personatges i diferents històries durant el Nadal. Vale? Després, Los fantasmas atacan al jefe, de l'any 1988, amb Bill Murray. Aquesta pel·lícula de Los fantasmas atacan al jefe també me recorda una mica a Family Man, tot i que és posterior, vale, que és de l'any 2000, amb Nicolas Cage i Téa Leoni.
Jo et diré que jo crec que la veig cada any. És més, jo crec que cada any la posen en algun canal de televisió.
Quina, Family Man o
Los fantasmas atacant el jefe?
Ah, ja pot ser. Què més tenim? Mira, de l'any 84 tenim Gremlins, que ja ho saps que és la meva pel·lícula de Nadal. hi ha molta gent que la seva pel·lícula de Nadal és Solo en casa, que és de l'any 1990. Després tenim també Un padre en apuros, de l'any 96, amb Arnold Schwarzenegger, que de fet, a l'especial de Nadal de Solar Opposite, la sèrie aquesta d'animació gamberra de la que us parlava al principi, que la trobeu a Starz, que és Disney, Doncs bé, a Solaro Project fan una paròdia d'un padre en apuros, vale? Del 96. Vale. Doncs bé, també tenim el Grinch, aquella cosa on Jim Carrey es va vestir novament de verd, però que no és la màscara, sinó que és el Grinch de l'any 2000. A mi no em va agradar gaire el Grinch, però trobo que és una pel·lícula de Nadal i, bueno, ahí està. Després he fet un apartat especial dintre del cine familiar, que són les pel·lícules de Tim Burton al Nadal. Batman Returns, a l'any 1992, que és la de la Catwoman i el pingüino, ¿vale? I Eduardo Manos Tijeras, del qual sentiu la banda sonora, que és una pel·lícula de l'any 1990, i això sense contar Pesadilla antes de Navidad, perquè aquesta conto que és una pel·li pues, més aviat del dia 31 d'octubre, més que de Nadal. I després d'animació, doncs, teniu el que va fer Robert Zemeckis amb Tom Hanks l'any 2004, que es diu Polar Express. Era una animació bastant nova per l'època. ¿Vale?
Sí.
2004. I aquestes són les estrenes familiars. Ara vaig a les d'acció, thriller i misteri, ¿vale? Que tenim per una banda La jungla de cristal al 88, Bruce Willis, John McClane contra una banda terrorista liderada per John McTiernan. És un dels grans clàssics de cinema d'acció i, a més, es desenvolupa durant el Nadal. I després, Richard Donner, que és un director de cinema, doncs a ell li agrada situar les pel·lícules a l'època del Nadal, tot i que no tenen res a veure amb el Nadal, la trama, no? Llavors tenim Arma letal, del 87, amb Mel Gibson i Danny Glover, Kiss Kiss Bang Bang, del 2005, amb Robert Downey Jr. i Val Kilmer, o Iron Man 3, del 2013. Mm. Totes aquestes tres pel·lícules passen al Nadal. El que passa és que després no tenen res a veure amb que sigui Nadal. Però jo suposo que a Richard Donner el tema de les llumetes i la decoració nadalenca aquesta que es porta tant als Estats Units, ¿vale? Bueno,
i aquí ara també hi ha llum per tot arreu, eh?
Sí. Pues bueno, pues a Richard Donner li deu agradar això. De cine europeu, venga, que sempre són més especials.
Va, que segur que no la conec.
A mi, ja ho saps que m'encanta el cine europeu. Pues mira, de Suècia, he agafat de països nòrdics perquè també fan Nadal, ¿vale? De Suècia, Fanny i Alexander, de l'any 82, és una pel·lícula d'Ingmar Bergman, i bueno, és un drama sobre les fissures i els lligams familiars, sobretot en la convivència i en els dinars nadalencs, eh?
Sí.
Aquí lo dejo. Ara ja heu passat els Nadals i Sant Esteve, però encara us queda cap d'any a la família.
No, encara hi ha sobre taules.
A veure què tal. Llavors, pues, bueno, també, a mi aquesta pel·lícula, la de Fanny i Alexander, que està vist com des del punt de vista d'aquests dos nens...
Però a veure un moment, Laura, però tu l'has vist?
Home, i tant, sí. A mi m'encantava aquesta pel·lícula.
Però com vas arribar a conèixer aquesta pel·lícula, per exemple?
Pues mira, a mon pare li agradava molt Ingmar Bergman i a mi de petiteta vaig veure El séptimo sello i em vaig tornar addicta també. I a partir d'aquí pues, ja El manantial de la doncella, Fanny Alexander... Al final està feta des del punt de vista de dos nens, eh?
Ja. Vale.
I els colors pues, són molt blancs, tal. Després el menjar també ressalta molt. I aquí, a lo del menjar, vinc a dir-vos també una pel·lícula danesa, que és El festí de Babet, de l'any 87, que té lloc també un 25 de desembre en l'ambient d'una taula en una celebració de festa. Està basat en el llibre d'Isaac Dinesen, amb el mateix nom, El festí de Babet. I després de Finlàndia, una pel·lícula de la que jo crec que us he parlat cada any, però bueno, va sortint perquè a mi em va agradar. És una pel·lícula del 2010, que jo la vaig veure a Sitges, i es diu Rare Exports a Christmas Tale. Vale, i va, com el seu nom indica, és una cosa estranya, eh? Rare Exports, exportacions estranyes. Sí. Doncs és la primera vegada... No és la primera vegada que l'esmento, com dic, i va sobre que els pares Noel són com animals salvatges i que s'han de caçar i ensinistrar per portar-los als centres comercials a atendre els nens.
Ah. Mare de Déu, però en què se li ocorreixen aquests guions? És que...
Finlandesos.
Mare de Déu, fa molt fred, deu de ser això.
Doncs bé, vinga, anem a les estrenes d'aquí, a les estrenes de cine espanyol. Ai, les estrenes, mare meva. A les pel·lícules nadalenques de cinema espanyol.
En el seu moment van ser estrenes. Va, a veure, de casa.
A l'any 61 va ser estrena la pel·lícula Plácido, que és una comèdia costumbrista de Berlanga. I, bueno, passa que en una petita ciutat de províncies, doncs, unes senyores burgeses, amb molt de temps lliure, doncs, se'ls ocorre organitzar una campanya nadalenca sota el lema «Siente un pobre en su mesa».
Ah.
¿Vale? I ahí lo dejo. A veure, és una comèdia. Després tenim també, bueno, una pel·lícula... A veure, jo te lo dejo ahí. Què passa si mescles a Paco Martínez Soria i una exagerada revolució hippie als anys 70 a Espanya? Perquè tens una gran pel·li de Nadal, no? Una gran pel·li de Nadal, com és Se armó el Belén, de 1970. ¿Vale? El mític còmic espanyol doncs, fa d'un capellà doncs, xapat a l'antiga que intenta, per mandat de l'arquebisbe, doncs, imprimir mètodes moderns en la seva parròquia i en el seu pessebre. ¿Vale?
Sí, sí, Charles molt Belén.
De Paco Martínez Soria. I després, bueno, també com a pel·lícula nadalenca a tope, El dia de la bèstia, de l'any 1995, d'Àlex de la Iglesia, en què el padre Berriatú, aquí dona vida Àlex Angulo, doncs intenta evitar el naixement de l'anticrist, que ha de néixer en principi el 25 de desembre, perquè imite a Jesucrist.
Uh-huh.
I aquestes són les 21 pel·lícules, n'he dit més, de 21.
Ah, n'has dit més, vale. Escolta, el dia de la bèstia, quin gènere seria?
Cinema espanyol.
No,
comèdia,
ja.
Comèdia, cinema espanyol.
Però és terror, no?
Tampoc, vull dir...
Bueno, a veure, però, bueno, és igual si és terror o no. És a dir, si jo la veig, podré dormir o no? És...
Sí, tant. Ah. Sí, fa més risa que terror.
Vale.
Vull dir, al final...
Això vull dir.
A vegades passa això amb les pel·lícules de terror, que... O amb les pel·lícules normals, saps?
Clar, és que venc aquí
a la... intenten ser un gènere, però al final acaben fent riure perquè està tan explotat els estereotips i els tòpics que és que al final rius.
Però és que venc aquí a la portada, l'Àlex Angulo ensangrentat, el Santiago Segura amb una arma, l'altre, l'Armando
sí,
de Rats Cavan. Aquest. És que, clar, a veure, si em posaré jo aquí amb una cosa que després...
Està bé. Bueno. Riuràs més que una altra cosa. No la veguis amb els nens.
No, home, ja. Bueno, en fi, que hem fet aquesta recopilació, segur, d'aquestes 21 i escaig. Alguna us sonava, alguna l'heu vist? Seguríssima. Jo més d'una, la veritat és que sí. I segur, més d'una la veieu, si no, cada any, cada dos Nadals, com a mínim. En fi...
I aquí també deixo obert oberta la porta, que si me n'he deixat moltes, pues que les aneu afegint.
Bueno, que final... sí, clar. Escolta, envieu uns missatges a les xarxes socials, a Cope Lleida o a la Laura, al Twitter, per exemple, o al nostre WhatsApp, al 664-526-80, dient la vostra, perquè evidentment n'hi ha moltes més, però aquestes són les de la llista de la Laura.
Les he seleccionat jo.
Si en coneixeu alguna rara... doncs li dieu i es farà fan d'aquesta pel·lícula, perquè la Laura és així. O sigui, com més rara, a la llista de l'any vinent sortirà, ja t'ho dic jo. Bueno, va, bromes a part. Escolta, que darrer programa de l'any, la setmana vinent et dono festa, per cert. O sigui que...
Ah, molt bé.
Sí, que ja no tornem fins al 14 de gener, eh?
Oh, molt bé, doncs com la cartellera, així.
Pues, o sigui que mira si tens temps de recuperar i tornar amb forces, eh? Jo sé que tot és mental, però bueno, la ment també ajuda.
Sí, clar. Doncs molt bé, que tingueu una bona entrada d'any 2022 i que acomiadeu el 2021 doncs, amb molt cine, també.
Clar que sí.
Si pot ser mirant una pel·lícula. De fet, avui llegia que si comences a veure Forrest Gump a les 10:30...
Sí.
Acabes celebrant l'any quan el celebren també.
Ah, vale. Oh,
mira, sempre, amb el Tariente Dan.
Sempre hi ha algú que pensa alguna cosa. Laura González, sí. Escolta, una abraçada. Espero que tinguis una cavalla del 2021 d'una vegada ja i l'enterrem i que entris perfectament bé al 2022, eh?
Molt bé.
Una abraçada.
Bon cap d'any. Adéu.
Fue, con toda seguridad, la peor noche vieja de sus vidas.
¡Salta! ¡Ahora!
Kurt Russell, Richard Dreyfuss, Poseidón. El sábado por la tarde, en 13.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia. De la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que anem ja directes cap a les 2 de la tarda. Començarem l'Espai Groc abans, però m'havia quedat... Us havia dit tot el sorteig de la grossa, però no sortia el primer premi. Ja ha sortit. Ja tenim el 72.656, que s'ha venut a Castellterçol, al Moianès. 72.656. Recorda que el segon ha estat el 44.111, el tercer el 34.226, dos quarts, que són el 69.576 i 14.605, i després els cinquers, que n'hi ha tres, el 89.090, el 58.499 i el 60.847, que aquest s'ha venut a Mollerussa. De totes maneres, molts d'ells també s'han venut a través de la plana web, per tant, la guanyadora o el guanyador pot estar a qualsevol punt de Catalunya o del món. Això d'internet ens globalitza tots. En fi, que ja està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Espera.
Espera, què?
14.500, què?
Quin vols? El número 1? La grossa?
El 14.500. Ah. El 14.500.
No, 14.000. No. Ah, sí, 14.605. 14.605. Ah. És un quart. Ah, no? Res.
Pues gairebé.
No, de totes maneres, no sé què és millor, bueno. Si quedar-se a propet o quedar-se totalment amb un número diferent, eh? Si no t'ha de tocar.
És igual. La qüestió és que siguem feliços.
No, i tant, i salut. Però si ens toque de tant en quant, doncs també està bé, eh? Va, que està amb nosaltres. Això ho repetim cada any, el dia 22, ara el 31, després el dia del 6 de gener, amb la del Niño. Maribel Tos, directora del CaixaForum, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, aquest últim dia de l'any. Bon dia a tots i a totes.
Molt bé. Puri Terrado, escolta, pregunta. Ahir vau tenir a la coral dels maristes a la sala 1, eh?
Sí. A veure, aquests últims dies, la veritat és que ahir va anar el concert normal, però d'altres concerts han estat prou accidentats. Amb el tema del Covid, clar, ens han portat una mica de corcoix.
Clar.
Perquè l'Escolania de Montserrat va haver de cancel·lar el dia abans l'actuació, tot i que van fer el concert en l'altra formació que venia a actuar. I el centre de Titelles, al migdia, em van avisar que havien de cancel·lar i finalment el que van fer va ser canviar d'espectacle, amb la qual cosa, doncs, van poder salvar una mica l'actuació per als nens, que al final el que volen els pares és portar-los al teatre, sí, o a l'auditori, no?
Sí, sí.
Però realment està sent un Nadal una mica especial perquè pensàvem que no podíem trobar coses més complicades i ens sorprenem perquè sempre trobem coses més complicades.
També hem de dir que la Llotja s'ha hagut de cancel·lar l'espectacle del Pot Petit per positius a la formació, en aquest cas, que estava previst pel 3 de gener, per tant... vaja, que ens n'anem ja a les bandes sonores de Disney el 9 de gener.
Doncs sí. Les bandes sonores el 1 de gener, no, El 9 de gener, sí. La veritat és que és un espectacle que penso que pot estar molt bé. No l'he vist encara, però l'orquestra és fenomenal. I, a més, hi haurà quatre cantants que faran la delícia del públic perquè interactuaran molt i, per tant, ja no solament la música, sinó també l'actuació d'en Beix, no? Mm-hmm.
Si voleu tenir
la... Hi ha pel·lícules d'aquestes de tota la vida, no? De Frozen, de Rei Lleó, Aladdin...
No, a més, les cançons de les pel·lícules de Disney solen anar perdurant el temps, moltes.
Doncs sí, jo crec que es queden a l'imaginari de les persones i que si, sobretot si les viuen de petits, les recorden tota la vida.
Sí.
I després també remarcar, doncs, que tenim més activitats per als nens, perquè aquests són uns dies especialment adreçats als nens. I tenim la Factoria dels Reixos, que seran els dies 2 i 3 de gener. que es fa
el barri es fa, Nord.
El pavelló del barri Nord, sí. Uh-huh. I també és un espectacle que jo recordo que l'any passat va tenir molt èxit i, per tant, que animem a les famílies a que hi vagin perquè segur que ho gaudeixen moltíssim.
Clar.
I, a part, tenim el Cucalòcum, tenim...
No, doncs, sí, cosetes n'hi ha, que la gent vagi amb cura i cosetes n'hi ha. Per cert, a la web latemporadalleida.cat, allí teniu... Doncs la darrera hora de l'estat dels espectacles, que a priori, doncs, bueno, menys aquest del Pot Petit que s'ha hagut de cancel·lar, la resta estan vigents. Recordeu aquí, que hi ha el límit d'aforament. Per tant, si algun espectacle que us interessa, agafeu les entrades ja, si és que encara en queden, a la temporada Lleida.cat. Suposo que Maribel, també al Caixa Fòrum, clar, heu hagut d'adaptar les activitats i la visita a l'exposició permanent, doncs amb aquestes restriccions. El cas del toc de queda i de l'oci nocturn no us afecta, perquè és a partir de la una de la matinada, però el tema d'aforaments sí, oi, Maribel?
Sí, així és. El tema dels aforaments, val a dir que ens hem vist obligats a reduir el 70% doncs, de l'aforament. Nosaltres, doncs, durant aquests dies, doncs, hem programat doncs, concerts familiars, tallers, visites a les exposicions, i val a dir que, afortunadament, doncs, han venut totes les entrades, o sigui, totes les localitats disponibles, però amb aquesta reducció, no? Al 70%. També val a dir que hem patit, ateses les circumstàncies, també un alt índex d'absència, no? Per dir-ho d'alguna manera. Més que res, doncs, també, i també doncs, el públic ens deia doncs, no podrà venir doncs, perquè doncs, estem confinats, no podrem venir perquè tenim el coronavirus. No?
Clar. Déu-n'hi-do.
Però bé, és aquest procés doncs, d'adaptar-nos doncs, tots plegats a les noves circumstàncies i bueno, a la nova dinàmica que ens empeny. No?
Clar que sí. Maribel, l'exposició permanent, doncs, evidentment, segueix oberta. Sí. Fins quin dia? Sí. És al febrer, no?
No, fins al dia 30 de gener.
Bueno, sí, això, 30 de gener, sí.
Estem oberts, estarà doncs, l'exposició Art i Mite doncs, al Caixa Fòrum Lleida, 43 obres provenents del Museu del Prado, una selecció àmplia i exquisita d'obres de la mitologia clàssica que van des del segle I abans de Crist fins al segle XVIII. I si em permets, Ricard, doncs, recordar que avui tanquem Caixa Fòrum Lleida doncs, a les 2, demà dia 1 de gener i el dia 6 de gener també Caixa Fòrum Lleida doncs, estarà tancat al públic, però la resta de dies, és a dir, els dies 2, 3, 5, 7, 8, 9 i 10, Caixa Fòrum Lleida estarà obert, no? I per tant doncs, el públic podrà visitar doncs, l'exposició en horari tant de matí com de tarda. No? Mm-hmm. Recordar que el proper dissabte, que ja serà doncs, dissabte 8 de gener, a 6:45 del vespre doncs, tindrem la visita guiada adreçada al públic general. Demà, el dia 1 de gener, i com dèiem, que estava tancat doncs, Caixa Fòrum Lleida, no hem programat, evidentment, doncs, no hi haurà doncs, la visita. Però també, doncs, de cara a la setmana vinent, doncs, tenim programats doncs, diversos tallers de ciència, però val a dir, com et comentava, que ja les localitats doncs, ja estan exaurides. Mm-hmm.
La setmana vinent, que també semblava lluny, és la de Reixos. Per tant, ja jo la setmana vinent us dono festa i la següent, a priori, ja ha passat tot, ja en tornen a obrir les escoles el dilluns dia 10 de gener i tornarem als horaris habituals, amb les restriccions d'aforament, perquè també ens han dit que ens espera un gener amb una onada de positius alta. És a dir, que això no s'acaba aquesta setmana, sinó que seguirà increixent. Afortunadament, sí que és veritat que els hospitals doncs, no tenen aquella massificació d'altres onades, afortunadament, però no... Però vaja, que això no vol dir que haguem de baixar la guàrdia ni molt menys. Per tant, que aquí a l'Espai Groc us seguirem explicant quines són les condicions en les que realitzen cada taller, cada activitat. Que la bona notícia és que se seguiran fent, que no es tanque la cultura, ni els espectacles ni la música, que això no es tanque. Ara bé, que ens hem d'adaptar? Doncs ens hem d'adaptar, mascareta, una bona mascareta, ben posada. Ells, el Caixa Fòrum i l'Auditori, ja s'encarreguen d'adaptar l'aforament, i a partir d'aquí, doncs, escolta, amb sentit comú ja sabeu que es pot anar a tot arreu. Bueno, escolta, que hem arribat a final de 2021, déu-n'hi-do quin any,
Sí, ha sigut un any de canvis i recanvis, i com dèiem, no?, d'adaptar-nos, sí, doncs, a les noves circumstàncies.
Déu-n'hi-do. Puri, amb ganes de que arribi el 2022?
A veure, amb ganes de que ens normalitzem,
sí, això sí,
la veritat. Però penso que encara en tenim per un temps. Això encara ens costarà. I ens hem d'anar acostumant a fer vida normal dins de la anormalitat, no?, de la situació Covid. Gràcies a Déu, com tu bé dius, les vacunes ens permeten poder fer una vida més normal. I, per tant, jo sí que emplaço a tothom a que es vacuni, perquè sí, és la manera d'evitar problemes.
No, evidentment que sí.
De tota manera, sí, de tota manera, retornant a que la setmana que ve són Reis, i els Reis Mags d'Orient saben que una cosa molt maca que s'ha de regalar és espectacles,
clar,
concerts, visites a les exposicions. Tenim molts espectacles d'aquí al mes de juny, estan tots a la temporada, no vull ara fer quedar un per davant d'un altre, i ni un espai per davant d'un altre, sinó que viviu la cultura, viviu tot el que és el gaudí de la felicitat que ens aporta l'espectacle, la música, el teatre, les exposicions, i que els Reis Mags, doncs, ens portin moltes entrades als espectacles.
No, i corroboro que de vegades que volem regalar alguna cosa. Doncs escolta, regaleu espectacles que la gent ho està valorant cada vegada més, que no tot és ja una cosa física, que llevat de certs casos, que també n'hi ha, tenim de tot, i quan dic de tot vull dir que tenim tot el que necessitem realment, i que regalar experiències, i si pot ser ben acompanyat, són coses que perduren, que cada vegada es valoren més. Per tant, i si dubteu, a l'Auditori tenen un arma, tenen a la Pruden un arma, escolteu-me, pobre, que no és un arma, però vull dir que en sap molt, que aneu allà i li diu: mira, jo vull regalar això, jo què sé, als meus pares. I et preguntaré: com són els teus pares? Què han anat a veure darrerament? I amb allò et dirà: mira, regala això, això els agradarà. I té un índex d'acert altíssim, Puri?
Doncs sí, ella... Sempre dic que no és una persona que està a la taquilla, sinó que és una venedora nata, no? I que sap contactar amb el públic, els coneix, a més coneix moltíssima gent, i llavors té una experiència increïble dels anys, no?, que li permeten connectar amb les persones i saber fer les preguntes adequades per poder encertar el regal o l'espectacle que ells volen.
Clar que sí. Doncs escolteu, que la setmana vinent us dono festa, per cert. O sigui que...
Gràcies.
No tenim programació local, per tant, també és una bona manera de començar l'any, les coses com siguin. I a l'altre hi tornarem, que ara mirava el calendari i li deia a la Laura, bueno, vosaltres igual, és que la propera vegada, que només faltaré un divendres, el proper que ens tornem a escoltar ja és 14 de gener, és meitat de gener.
Mig mes.
Mig mes haurà passat, com si res, no?
Poca broma, com... No vull dir el de sempre, de com passa el temps, però és que déu-n'hi-do com passa el temps. En fi, escolta, que ha estat un plaer escoltar-vos. Avui l'Antònia Capdevila ja s'ha excusat, que no es podia connectar. Tant a l'Antònia Capdevila com a la Maribel Tost i a la Puri Terrado, com sempre, molt agraït de que us connecteu, mira, com sigui, contra viento i marea, allò que diuen cada divendres aquí a l'Espai Groc, des de casa, des del carrer, des de la feina, a través de l'ordinador, del mòbil, i quan ens deixin presencialment per explicar-nos totes aquestes activitats que es realitzen a la nostra ciutat i que són tan importants. Així és que tingueu una bona sortida d'any, una bona entrada al 2022, setmana vinent no, l'altra ens tornem a veure. Una abraçada gran, que vagi tot molt bé.
Molt bé, bon any a tots.
Moltes gràcies i sigueu feliços.
I això, doncs, ja fa olor de que se l'està acabant. Ens plantem quasi bé a les 2 de la tarda. És divendres, a més, eh? És una bona manera també d'acabar l'any. Divendres 31 de desembre del 2021, almenys a la zona de la ciutat de Lleida amb força boira, ja ens han dit que en seguirem tenint. Per tant, si us heu de moure per la xarxa viària, això d'agafar el cotxe, vaja, cotxe, moto, furgoneta, és igual, camió, el que sigui, sisplau, màxima prudència, vigileu els de darrere també, i màxima prudència, i que, de veritat, que aixecar el peu de l'accelerador i passar dels 120 km per hora que es pot anar en una autopista a 80, si és que hi ha molta boira, no us farà retrasar gaire. Al contrari, us pot ajudar a que arribeu, finalment. Jo sé que és molt tòpic, però és així, que de vegades ens pensem que és que perdrem molt temps per baixar la velocitat, que al final són segons, o minuts, i minuts és el que tardes a vegades a traure el mòbil quan has aparcat, contestar un missatge i tirar endavant. Per tant, molta prudència. Soc el Ricard Álvarez, jo m'acomiado aquí. Ens plantem a les 2. La setmana vinent no tenim programació des de COPE Lleida, donem descans a tots els col·laboradors. Escoltarem, evidentment, els companys de COPE Catalunya i Andorra. I ja dilluns, dia 10 de gener, aquí el calendari, eh? Dilluns 10 de gener, tornarem a arrencar des de COPE Lleida. Fins llavors, un plaer que haguis gaudit i acompanyat, i que ens haguis acompanyat aquests minuts de ràdio. Cuida't força, mascareta, vigila, i dilluns hi tornem. Que vagi bé l'entrada d'any.